Sentits a Catalunya Informació, amb Marta Romagosa.
Hola, bona tarda. Un catedràtic de llengua i una doctora en ciències químiques han posat noms i cognoms als premis Folky Torres de novel·la infantil i Joaquim Ruira de narrativa juvenil. De seguida us expliquem qui són, quines són les obres guanyadores d'aquest acte previ de la nit de Santa Llúcia. També us proposem escoltar el singular doble treball que ha fet el grup mallorquí Antònia Font amb l'Orquestra Simfònica de Bratislava.
Sentit comú.
Aquest any no hi ha hagut premis deserts i els guardons Folky Torres de novel·la infantil i el Joaquim Ruira de narrativa juvenil ja tenen guanyadors. Es tracta del catedràtic de llengua Lluís Hernández i la doctora en ciències químiques Maria Pilar Gil, autors de la novel·la de ciència-ficció Certificat 99 i l'obra d'intriga Créixer amb Poe. Avui ja s'ha començat a saber quin argument tenen. Montse Camps.
L'hipòtesi és, què passaria si en un moment determinat poguéssim saber amb certesa que una determinada persona d'aquí un any encara serà viva, o que d'aquí 10 anys encara serà viva, o al contrari, que no ho poguéssim saber. Això implicava construir una teoria, i ja ho ha dit el Joan de Déu. La teoria és, de la mateixa manera que els astrònoms avui en dia poden veure com era el nostre passat mirant la llum que ens arriba i que ens arriba de tan lluny que és una llum passada, doncs jugant amb la idea dels forats negres, pensar que podem arribar a distingir una llum negra que ens permet de veure el futur.
Lluís Hernández explica l'argument de l'obra guanyadora del Premi Folky Torres, Certificat 99, una història que va escriure en 15 dies, però que va pensar durant molt més temps. Una història amb la ciència com a protagonista que poden llegir els nens, però que no es va escriure només directament per a ells.
Plantejar conceptes de física quàntica en un llibre infantil. No, clar, aquest és el repte, i d'alguna manera, a veure, és possible fer això? Doncs jo diria que sí que és possible, i jo diria que també, a partir d'aquest moment, el llibre també es va convertir en un intent d'atensar la ciència a tots nosaltres. Moltes vegades pensem, probablement avui, més que fa 50 anys, pensem que els científics van per una altra banda i que la major part dels mortals som incapaços ni d'entendre ni d'assumir el que la fa la ciència. Penso que és molt important que nosaltres sapiguem més o menys què és el que fa la ciència.
El jurat amb aquest premi ha premiat l'originalitat, però sobretot l'excel·lència. Escriure llibres per nens, diuen, no vol dir rebaixar el nivell. Joan de Déu Prats és membre del jurat.
Als nens, en principi, jo penso que se'ls ha de donar més que menys. Si un nen no arriba a certes paraules, doncs les pot preguntar, però si li posem paraules molt pobres, doncs l'empobrim. Ha d'haver un equilibri entre el que li pots comentar a un nen i el que no. En principi, un nen li has d'explicar tot, però amb paraules més senzilles.
Créixer amb Poe, Premi Joaquim Ruira, s'ha escrit des dels Estats Units. Allà, Maria Pilar Gil treballa com a professora de microbiologia i aquesta és la seva primera novel·la. Amb l'obra, segons el membre del jurat Àlvar Masllorenç, s'han unit dues coses.
Un amor incondicional, diria jo, a la literatura, i de l'altre, que és una novel·la absolutament ben travada, on a partir de la perplexitat d'un personatge, podríem dir, anònim, comença a estirar el fil i arriben a unes conclusions que ara no es desvetllaré perquè és part de la gràcia del llibre.
Pel jurat, les dues obres guanyadores certifiquen una cosa. Malgrat alguns premis deserts, malgrat les dades de lectura decebedores, la literatura infantil i la no infantil té un gran potencial i cal treballar per promocionar-la més.
De tot el que es publica, sobretot en l'àmbit de la literatura infantil i juvenil catalana, jo diria que som una potència. Vull dir que hi ha molta originalitat, hi ha molta obra, obra interessant, el que caldria és això, poder-la promocionar més. Però perquè hi hagi aquesta obra interessant, evidentment hi ha molta més obra que no ho és tant, perquè l'originalitat és molt difícil.
La literatura en català no està en crisi en absolut, ni la infantil, ni la juvenil, ni la d'adults, ni cap. El que passa és que potser a vegades posem èmfasi en coses que potser no caldria, i sobretot es continua editant excessivament, es continua editant coses que jo crec que es podrien obviar perfectament, i tant de bo ens poséssim tots a treballar pel bé d'allò que realment apunta més cap a l'excel·lència.
Per escoltar.
El grup mallorquí Antònia Font volia fer un recopilatori de la seva música, però no volien que fos un simple recull de cançons. Volien fer alguna cosa diferent, i ja feia temps que els voltava pel cap treballar amb una orquestra simfònica. Ho van tenir clar el dia que es van creuar amb l'arranjador d'orquestra Miquel Àngel Aguiló, amb qui es van entendre perfectament. Hem parlat amb dos dels components d'Antònia Font, Joan Miquel Oliver, lletrista i guitarra, i Pere Debon, bateria, perquè ens expliquessin el procés creatiu d'aquest singular doble CD, on bona part del protagonisme se l'emporta l'Orquestra Simfònica de Bratislava. És un reportatge elaborat per Gonçal Calvo.
Sol de sora baixa dins l'horitzó, damunt la mar rissada els avions.
Aquest disc ha estat el més difícil de tots, amb diferència, perquè hi havia una cosa que no la controlaven nosaltres, que és l'orquestra. Nosaltres podíem controlar els arranjaments abans de que el Miquel Àngel Aguiló es fes i tot això, però un picadís orquestra gravada ja no hi havia rectificació possible. I ho havien de fer tot allà de moment. I quan ves que una cançó no funcionava, pues li havies de donar 50.000 voltes.
Les coses no són fàcils per ningú dins aquest iglú tan descongelat.
Teníem clar que no volíem fer les nostres cançons tal qual com les havíem fetes i uns arranjaments d'orquestra darrere, sinó que volíem que la cosa canviés bastant, no? Que no fos les cançons tal com les coneix ja la gent.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignició.
Amb en Miquel Àngel van dir sí, sí. I a més, li vàrem insistir molt en que se tirés a la piscina, en que no passés pena de res, en que s'arriscàs i en que ho fes el més bèstia que pogués. I és més, haver comptat amb ell i llavors es decidir fer la feina, que no tenís idea de fer un sinfònic i llavors es sacar un arrangista.
Sí, si no l'haguessin conegut ell, igual no, ja no hagués hagut aquesta idea o no s'hagués tirat endavant tan fàcilment com a mínim.
Mos estimava, destrossàvem mútuament les vides, mos atabàvem, mos fèiem companyia, mos cadutàvem, mos deditàvem quasi sempre els dies.
De la mateixa manera que nosaltres puguin ser uns ignorants totals amb la música clàssica, ell és un ignorant total amb la música pop. Jo crec que això és molt important. Nosaltres li vam dir, tu fes la teva idea, tot el que tu trobis, no te preocupis. I una vegada la feina gravada, llavors nosaltres ja agafarem aquest material, tu desapareixeràs, i nosaltres llavors ja ho modificam a la nostra manera. Així tenim el 100% d'ell i el 100% d'Antònia Font.
Un tricicle i dos pedals, un coet interestel·lar, la tempesta d'electrons que usarà electrocutacions.
És que jo, quan escric, el que intent és ser el més directe possible amb el llenguatge col·loquial, no? I en la vida quotidiana de cada dia. I nosaltres estem rodejats, saps? Aquí dius Sennheiser, AKG, saps? Catalunya Ràdio, locutor, auricular, volum, tos, avisos. Saps què t'ho vull dir? I això, tot això me fascina. És vera que aquesta versió amb orquestra, en comparació amb l'original, sí que ha quedat millor aquesta. Però com que la va quedar més ràpida, llavors és vera que ha quedat, la veu ha quedat superclara i ha quedat superfresca, no? La versió original té un toix un poc més melancòlic i tal, i aquí ha quedat, pues, sí, com una cançó infantil gairebé.
I escurçat de cosmonauta m'ha intentat.
En tripulación Armando Rampas, ahora creo que han cambiado una mica y no es Armando, es... Però durant una temporada de tripulació d'Armando Rampas. I Armando és un nom d'home, no? I me va fer molta gràcia dins l'avió de pensar, coño, podria ser que el comandant se digués Armando de nom i Rampas de llinatge, no? Si era de fer un disc potent, no fer un disc light. I quan van sentir que Glissando van dir, hem d'obrir disc així. Crec que és un... Sí, és una declaració de principis. És un poc el resum de, lo que, de tot el que després te trobaràs.
Per veure.
El ballarí i coreògraf Rafael Amargo actuarà entre el 19 de desembre i el 5 de gener a la sala Luz de Gas de Barcelona i presentarà l'espectacle Tiempo Muerto, que defineix com un muntatge purament flamenc. Amargo ha dit que ara té ganes de ballar en un espai més reduït, sobretot molt pròxim al públic, a diferència de les seves últimes actuacions en llocs com ara el Gran Teatre del Liceu.
Si yo estoy ahí a gusto disfrutando, el público está disfrutando también y cuando me vaya a ver donde me tenga que ver, lo disfruta. Es decir, yo hay veces ya que uno en la vida hace las cosas en un cierto momento también para disfrutar de lo que está haciendo, ¿no? Y yo, esto para mí me recuerda volver a la esencia, volver a cuando yo empezaba en los tablaos, en los sitios intimistas, y eso es lo que yo quiero ahora.
En aquest últim muntatge, que després anirà al Festival de Jerez i al Teatre Olímpia de València, Rafael Amargo balla tres peces sol i altres acompanyat de cinc ballarines. Les lletres de l'espectacle són del mateix Rafael Amargo i la música de Juan Parrilla i Flavio Rodríguez, interpretada en directe per 12 músics. Precisament avui surt al mercat un CD, el que ara escolteu, el primer de Rafael Amargo, amb els temes d'aquest espectacle Tiempo Muerto. Amb aquesta música arribarem al final de l'Espai Sentits avui a Catalunya Informació.
Sentits a Catalunya Informació amb Marta Romagosa.